UFO Migdia, amb Dolors Lleó.
Molt bon dia, és dimarts, 1 de març. Arrenquem més a Ràdio Calella Televisió. Avui edició informativa. Com sempre, comencem amb els titulars de la jornada i amb aquest missatge de tranquil·litat que ha llançat aquest matí l'alcalde accidental de Calella, Marc Buch, que garanteix l'execució del projecte compromès pel Departament de Salut de la Generalitat, l'ampliació de l'Hospital Sant Jaume amb una inversió prevista de més de 35 milions d'euros. L'alcalde accidental que ha explicat que la reunió i contactes entre administracions són continuades, constants, però que hi ha aspectes urbanístics i legals que no són senzills de resoldre. En una entrevista a la ciutat, avui també l'alcalde ha anunciat l'actuació del grup Ginestar a la pròxima edició del NEC, que incorporarà a tot això el pati de l'Os del Parc del Mau com a nou espai de concerts. Allà també s'hi farà, com a novetat, una nit temàtica de rumba amb Joan Garriga, membre de la Trova Kung Fu, i Muchachito Bombo Infierno. Des del govern, doncs, que s'assegura que el pressupost del 2022 aprovat gràcies a les abstencions de Calella en Comú i Ciutadans estan dissenyats per avançar en el camí de la recuperació postpandèmica des d'una perspectiva, ha dit Marc Buch, realista. Més coses. El govern espera tancar aviat l'informe de la valoració de llocs de treball. Avui, responsables municipals i representants dels treballadors s'han reunit per enllestir el document tècnic sobre l'actualització de sous del personal municipal. El següent pas serà presentar-lo al ple per la seva aprovació. L'executiu, però, no contempla implantar-lo en la seva integritat, sinó que el prendrà de referència per fer adequacions singulars. Més coses. Salut planifica com s'eliminaran les mascaretes en espais interiors. El conseller Josep Maria Argimon vol que la mesura s'apliqui de forma gradual, començant per les escoles i acabant pel conjunt de la societat al cap d'un mes. Aires de Brasil és el nom del còctel millor puntuat al concurs de cocteleria jove de Catalunya, una elaboració de Nelson Calleja. Ell és alumne de l'Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme de Sant Pol, que és el convocant d'aquest concurs. Calleja ha obtingut el reconeixement per una preparació inèdita de vodka i amb tocs exòtics que, diu, li recorden un viatge que va fer a Copacabana. I pel que fa al temps, aquesta tarda es mantindrà l'ambient assolellat amb temperatures molt primaverals, màximes de 19 graus aquí al Maresme. Demà, atenció, hi haurà un canvi de temps, bàsicament un augment de la nuvolositat que no han de descarregar, núvols que no han de descarregar, però que sí que faran que baixin els termòmetres. L'Ajuntament de Calella acaba d'encarregar la redacció del projecte de modificació urbanística per l'ampliació de l'Hospital Comarcal Sant Jaume. Ho ha confirmat aquest matí l'alcalde accidental Marc Buch, que d'aquesta manera confirma que les administracions implicades continuen treballant de forma intensa en totes les derivades d'una operació complexa amb moltes derivades que està compromesa, recordem-ho, pel Departament de Salut amb una inversió superior als 35 milions d'euros. La previsió és que el nou centre estigui enllestit en el termini de 5 anys a comptar de la seva presentació, i això va ser el novembre del 2020. Fons del Departament han assegurat a Ràdio Calella Televisió que aquell calendari es manté a dia d'avui intacte. En una entrevista aquest matí al programa La Ciutat, Buch ha llançat un missatge de tranquil·litat garantint que el nou Sant Jaume serà una realitat, ha dit sí o sí.
El missatge és tothom tranquil i tothom pot dir per segur que aquí a Calella farem el nou hospital. Almenys des de l'Ajuntament hi posarem i seguim posant-hi tota la voluntat. Però és més, des de la Generalitat de Catalunya en tot moment ens han dit el mateix, i per tant Generalitat de Catalunya i Ajuntament estem tots alineats, i per tant doncs això tirarà endavant sí o sí.
Doncs com sentíem, Buch ha garantit que les administracions implicades no han deixat mai de treballar en el projecte, referia a l'Ajuntament i també al Departament de Salut de la Generalitat, amb reunions continuades encara que no es vegin moviments al sector. Ha recordat que es tracta d'un projecte complex, amb moltes derivades que obliguen a resoldre moltes qüestions burocràtiques i legals que, sovint ha dit, són lentes. Ha posat exemple la permuta de terrenys que han de signar Ajuntament i, en aquest cas, Corporació de Salut del Maresme i la Selva.
Darrere Can Saleta, Can Saleta, on hi ha l'aparcament, que nosaltres volem fer l'aparcament, aquell terreny actualment no és nostre, és de la Corporació de Salut. En canvi, els terrenys de l'aparcament, on ara hi ha l'aparcament, aquells són de l'Ajuntament. Llavors hem de fer, diguéssim, un canvi, una permuta, diguéssim. Però no és tan senzill, perquè doncs s'ha de quadrar molt bé, legalment s'han de fer diferents passos que fa doncs que tot això no sigui, diguéssim, una cosa que es pugui fer d'avui per demà. S'ha de planificar molt bé. La clau d'un bon projecte és planificar-ho.
Segons ha sabut Ràdio Calella Televisió, l'operació de permuta de terrenys està ara mateix aturada a l'espera de la modificació dels estatuts de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, un assumpte que estaria ara mateix encallat. Aquest és un pas ineludible perquè l'Ajuntament pugui encarregar la construcció de l'aparcament de Can Saleta, que és un dels compromisos que va adoptar en el marc del conveni de col·laboració amb el Departament de Salut per tal de donar sortida a l'anhelat projecte de modernització del centre hospitalari. La intenció del govern és que la inversió es financi amb recursos propis de l'empresa municipal de mobilitat Gesvia per mitjà d'una operació de crèdit i no amb una inversió directa, en aquest cas, de la corporació municipal. Avui, l'alcalde occidental Marc Buch, que ha parlat d'altres aspectes del pressupost, ha dit que la cultura és una de les apostes del govern com a instrument de generació de riquesa. Per això, ha dit, el pressupost manté les assignacions per esdeveniments com el cicle cultural, l'Screaming Festival o el Festival, incorporant altres novetats com, per exemple, el Campionat Mundial 5 for Goal de Can Coral, que es va presentar recentment. Amb tot, aquest matí també ha anunciat que el NEC se seguirà desenvolupant al FAR, on hi actuarà, ha dit, el grup Ginestar, però que també s'incorporarà al Pati de l'Os del Parc del Mau com a nou espai de concerts i que allà s'hi farà una nit temàtica de música rumba. Aquest és l'anunci de Marc Buch.
Portarem alguns caps de cartell, com pot ser doncs Ginestar, per exemple, però a més doncs en el Parc del Mau, que li explicava, no volem que siguin dos espais que dialoguin, doncs en el Parc del Mau hi farem doncs evidentment, com ja vam fer l'any passat, doncs amb l'Albert de Prius, una actuació, però a més doncs també volem fer una nit de rumba. Per exemple, doncs, si ja tenim tancat Joan Garriga, que és exmembre dels Dominguets i l'ànima de la Trova Kung Fu, i també doncs tenim tancat a Muchachito Bombo Infierno, que és un grup doncs referent mundial de la rumba, i aquí doncs farem un gran esdeveniment aquí en el Parc del Mau, doncs això, d'una nit molt festiva, relacionada doncs tot amb l'entorn del que seria la rumba.
L'alcalde occidental que ha assegurat que el pressupost del 2022, que recordem-ho, es va aprovar gràcies a les abstencions de Calella en Comú i Ciutadans, estan dissenyats per avançar en el camí de la recuperació postpandèmica, però des d'una perspectiva realista. L'alcalde ha replicat als partits que critiquen falta de visió estratègica en els comptes. Ha posat d'exemple projectes com la remodelació del carrer Sant Pere o també la perllongació del soterrament de la Riera Capaspre, a més de les inversions que es faran per la posada al dia de diversos equipaments municipals. En aquest sentit, ha detallat que els 40.000 euros destinats al complex esportiu Tomàs Claramunt serviran per instal·lar una nova zona de graderies, un projecte que s'anirà realitzant de forma gradual.
El que farem doncs seran unes grades que facin justícia al que és l'equipament de municipal de Tomàs Claramunt. Doncs farem un sistema de grades modular que el que ens permetrà és anar construint de mica en mica. És a dir, quan tinguem els diners, fem-ho. Comencem-hi i llavors si l'any que ve podem tornar a posar 50, 100 o el que faci falta, l'any que ve continuem. Això són projectes de ciutat, planificar-ho.
Buch ha reiterat la voluntat del govern municipal del PDeCAT, Junts per Calella i el PSC d'arribar sempre al consens amb les forces de l'oposició, amb qui ha assegurat que mantenen unes relacions fluides i marcades, per sobre de tot, per la cordialitat. El conflicte laboral que va suposar la plantada de la plantilla de la policia local i el tancament de la comissaria en període nadalenc podria estar a punt de resoldre's. Ajuntament i sindicats s'han tornat a reunir avui amb l'objectiu de tancar definitivament l'informe de la valoració de llocs de treball que determina com s'ha de fer l'actualització salarial del conjunt de la plantilla municipal. El portaveu del govern, Josep Torres, va dir en l'última sessió plenària que l'acord no ha sigut molt difícil.
La tancarem com a tal, el document tècnic el tancarem aviat, hi ha bàsicament un acord, que era un acord que pràcticament ja existia abans de la pandèmia, per tant no ha sigut molt difícil arribar a un acord per tancar tècnicament el que és el document dels llocs de treball. Després el problema serà l'aplicació, però bueno, estem treballant per aconseguir la manera de fer-ho.
El pressupost del 2022 no contempla una partida específica per aplicar l'actualització salarial perquè, tal com manté el govern, la llei de pressupostos generals limita els augments de les retribucions del personal del sector públic i, en aquest cas, impedeix la seva aplicació. Així doncs, es treballa amb la idea de fer adequacions singulars per places o categories laborals específiques previ acord amb la part social que es puguin cobrir amb el pressupost corrent. Com dèiem, avui reunió entre els representants de l'Ajuntament i representants també dels treballadors sense que hagi transcendit el resultat d'aquesta reunió. Encara pel que fa al capítol 1, és a dir, la plantilla de l'Ajuntament, en l'última sessió plenària, el portaveu de Calella en Comú, Sebastián Tejada, va advertir al govern municipal de la necessitat de reduir de forma radical, va dir, la contractació d'autònoms i d'empreses de treball temporal per realitzar feines a l'Ajuntament de Calella que tinguin caràcter estructural. Els comuns van donar per feta una circumstància que, de fet, la Fiscalia havia recollit en l'escrit d'acusació contra l'alcaldessa per les contractacions derivades de la campanya turística És Calella. Recuperem una de les intervencions del portaveu dels comuns, Sebastián Tejada.
Tots sabem que tenim contractacions no de capítol 1, per feines estructurals. És el cas de les persones que contracten, la majoria, a través de Barnaposter, Barnaporters o Nordeste. No? És que cal iniciar una via per eliminar això. Crec que hi ha oportunitats, eines legals per fer-ho.
Una afirmació, en aquest cas, del portaveu dels comuns, que des del govern municipal, Josep Torres, va apressar-se a negar, tot insistint que les decisions en aquest àmbit sempre estan supervisades i avalades des del punt de vista tècnic.
Les contractacions amb autònoms que fem, per tant, contractes menors la majoria d'elles, són, torno a repetir, per feines, per treballs, per, no estructurals. És a dir, si nosaltres contractéssim doncs, un autònom per fer d'arquitecte municipal, aquí tindríem un problema.
A tot això, Torres va recalcar la diferència entre les contractacions menors a persones autònomes i la prestació de serveis per mitjà d'empreses com les citades, com Barnaporters i Grupo Nordeste.
Barnaporters i Nordeste són contractacions licitades i no són contractes menors, perquè són quantitats molt més altes i, per tant, està licitat. I, a més, amb Barnaporters i amb Nordeste no licitem treballadors, treballadores, estem licitant hores de treball. I després és l'empresa la que determina a qui envia a Calella per al lloc que nosaltres necessitem o per a la substitució que nosaltres necessitem. Ho dic perquè funciona, en el cas d'aquests dos contractes, funciona així.
Tretze minuts per sobre de la una del migdia. Seguim en directe a l'info d'avui dimarts 1 de març. El Departament de Salut comença ja a plantejar l'horitzó de la supressió de les mascaretes en espais interiors de forma generalitzada pel conjunt de la ciutadania. La intenció és que sigui en un termini màxim d'un mes després que aquestes proteccions deixin d'utilitzar-se a les escoles. Amb tot, es podrien mantenir algunes excepcions, com ara el transport públic i també en el cas de persones més vulnerables. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, s'ha mostrat optimista amb que el Consell Interterritorial que s'ha de reunir demà dimecres aprovi la retirada de les mascaretes, en aquest cas a les escoles. Seria, doncs, el primer pas per acabar amb les proteccions a l'interior, on continuen sent vigents, donada l'evolució de la pandèmia. Es valora la possibilitat que es faci coincidir amb l'arribada de la primavera. Tot això, el president espanyol Pedro Sánchez va anunciar anit que en la reunió d'aquesta setmana s'aprovarà l'eliminació de les quarantenes pels contactes estrets, sigui quin sigui el seu estat de vacunació. Ara només s'han d'aïllar les persones que no estan immunitzades. Per la resta, Sanitat recomana limitar les activitats en els 10 dies posteriors al contagi. Altres notícies. La unitat de medi ambient del cos de la Guàrdia Civil ha aconseguit recuperar 18 animals que estaven abandonats en una finca de Lloret de Mar, on atenció també s'hi van localitzar 12, on s'hi van localitzar 12 gossos morts. Per això s'ha detingut a la propietària, a qui s'acusa d'un presumpte delicte de maltractament animal. La investigació sobre el cas es va iniciar el 2 de febrer a partir de la denúncia d'una persona que va alertar de la presència d'una gran quantitat d'animals abandonats i morts en aquesta parcel·la que porta per nom les Masies de Lloret. Els agents s'hi van desplaçar i van trobar-hi els animals en molt males condicions, sense aigua ni menjar, animals extremadament prims i que convivien amb els seus propis excrements i altres residus. Una veïna de la zona s'havia encarregat d'alimentar-los en els últims mesos. El cos policial va poder confirmar també que l'Ajuntament de Lloret estava instruint des del 2019 i sense èxit un expedient per acumulació de denúncies i requeriments. Després de rebre l'autorització judicial davant la gravetat dels fets, la Guàrdia Civil va poder fer entrada i registre a la finca el passat 9 de febrer. Tots els animals han estat traslladats a la protectora de Tossa, com dèiem, la propietària que s'enfronta a l'acusació d'un presumpte delicte de maltractament animal. Va ser detinguda la setmana passada. El Ministeri de Justícia estudiarà modificar el Codi Penal per incloure-hi l'impagament de la pensió alimentària dels fills com un delicte de violència econòmica i tipificar-la com a violència de gènere, també. La proposta la va fer el novembre de l'any passat la jutgessa mataronina Lucía Vilés. Ella és la titular del jutjat penal número 2 de Mataró. Ho va fer a partir d'una sentència dictada per ella mateixa, on va condemnar un home a 11 mesos de presó i a pagar també una multa de 7.000 euros per un delicte d'abandonament de la família. L'home ja tenia dues condemnes prèvies per violència masclista. Havia estat 5 anys sense pagar la pensió alimentària dels seus fills. A partir d'aquí, la jutge va elevar la sentència al Ministeri de Justícia en forma d'iniciativa legislativa judicial. Considera que la decisió governamental d'estudiar canvis a la llei i incloure, i per tant, la violència econòmica com a violència masclista recull un deute històric cap a les dones. En aquest sentit, la jutgessa diu que es tracta d'acabar amb la justícia patriarcal i que mesures com aquesta serveixin per activar palanques de canvi. I els guardes forestals del Parc del Montnegre i el Corredor han restaurat una zona boscosa on van detectar un circuit de descens de BTT sense autorització ni del parc ni tampoc de la propietat. Un circuit que incluïa estructures de salts, ponts i parals. El tram, de fet, es troba al sector de Quatre Camins, en direcció a Can Riu, molt a prop de la Riera de Pineda. Segons ha informat la Diputació de Barcelona, aquests circuits de descens per BTT estan prohibits en tot el recinte natural, però estan proliferant de manera alarmant. Només en aquest inici d'any ja s'han detectat almenys 3 circuits en diferents municipis del parc. Habitualment es localitzen dins del bosc, en zones de pendent, s'instal·len tot tipus de rampes, de ponts i passarel·les per fer-hi el descens amb bicicletes. També sovint s'hi han detectat circuits per motocicletes, en aquest cas en corriols pel mig del bosc. L'obertura d'aquests, sense cap mena de criteri, té un impacte negatiu sobre la flora, la fauna i també la fauna i l'erosió dels boscos. L'Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme de Sant Pol de Mar ha tornat a convocar els bartenders del futur en la 38a edició del concurs de cocteleria jove de Catalunya, que es va celebrar mitjans de febrer. Un dels premis del certamen s'ha quedat a casa. En aquest cas, el de la millor puntuació del jurat per una preparació inèdita a base de vodka i amb tocs exòtics. Una preparació que porta per nom Aires de Brasil i és una elaboració de Nelson Calleja, alumne del Centre Santpolenc, que en aquest cas es va emportar el trofeu de l'Associació Catalana de Sommeliers pel còctel amb major puntuació del jurat degustador. En aquest cas, per una mescla de diferents ingredients que concentren els aromes i els gustos del Brasil. Porta vodka aromatitzat amb vainilla, suc de fruita de la passió, xarop de vainilla i també unes rodanxes de pinya i maracujà. Calleja ha explicat a la ciutat amb què es va inspirar per dissenyar aquest còctel amb el qual.
La principal inspiració ve d'un viatge que vaig fer fa uns anys a Copacabana, a Brasil, i bueno, els records que em porten era de l'ambient dels carrers, a l'olor dels menjars, aquí passatge tropical. Bueno, per una altra part, el nom d'Aires de Brasil ve principalment dels les dues fruites anomenades maracuyà i pinya, que van ser descobertes originalment a Brasil. I doncs, bueno, al provar aquest còctel, principalment em transmitia a poder estar allà per un moment, i doncs aquest va ser principalment el nom.
L'alumne de l'Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme de Sant Pol va ser un dels participants, com dèiem, del concurs de cocteleria jove de Catalunya que convoca el propi centre. És el certamen més prestigiós i amb solera que s'organitza per avaluar els bantenders del futur. El jurat valora aspectes teòrics però també pràctics, que són els que tenen, de fet, més pes. Ho ha explicat Josep Sala. Ell és docent del Departament de Restaurant del Centre.
Nosaltres no només valorem el còctel, sinó que valorem com es desenvolupen ells a l'hora de fer el còctel, l'habilitat, destresa, hi ha un jurat que els valora. Després també la barreja d'ingredients que fan, que sigui homogènia, que tingui un sentit, perquè a vegades també es fan barreges que no tenen gaire sentit. I bueno, a partir d'aquí doncs, es fa una valoració global del com ho ha fet, i després també la degustació també és una part important. Però sobretot és... valorem molt com treballen, com es desenvolupen, no? Saber-se presentar amb el públic, saber-se desenvolupar bé, l'habilitat, etc.
En aquesta edició del concurs hi han participat alumnes d'escoles d'hoteleria de Sitges, Barcelona, Girona, Osona, Girona i també de la comarca del Vallès Oriental. S'estan preparant tots ells per treballar en el món de la restauració, una professió que, segons ha dit el professor Sala, té molta sortida a nivell laboral.
Tenen moltes sortides, des d'anar a treballar en hotels, restaurants, hotels de primer nivell, que es busca allà a l'elit, i nosaltres aquí a l'Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme de Sant Pol de Mar, a part de tot, també els preparem per poder treballar als restaurants, també surten preparats per anar a la cuina, etc.
En el cas de Sant Pol de Mar, el centre s'hi ofereix formació en direcció hotelera, amb gastronomia i arts culinàries i també restauració i esdeveniments.
Net i Polit us ofereix el temps.
Arribem a la recta final de l'informatiu, últims instants que dediquem a conèixer la previsió meteorològica, en aquest cas amb la previsió de Quim Serra. Bon dia.
Bon dia. Aquest dimarts, aquest mes de març també, comença amb una situació meteorològica ben estable, amb domini del sol a tota la comarca, la qual cosa ha fet baixar, això sí, les temperatures nocturnes, i a les fondalades de l'interior de la comarca s'ha arribat a valors al voltant dels 2 graus, fins i tot un grau positiu en algun punt. Per tant, temperatures mínimes més baixes, però avui les màximes pugen i s'enfilaran cap als 18 o 19 graus en alguns punts del Maresme. Tot això amb sol, aquest matí amb vents fluixos de component variable entre el nord-oest i el nord-est. Aquesta tarda es reforçarà, sobretot cap a mitja tarda, el vent de component entre l'est i el nord-est. Vent de gregal, que serà moderat i que farà que la mar s'alteri amb maror a pràcticament tota la costa maresmenca. Pel que fa a la previsió de cara a demà, doncs tot apunta d'entrada que durant el matí i migdia predominarà el temps tranquil. De tota manera hi haurà més núvols, núvols alts, núvols baixos, cel tapadot, però sense que tinguem precipitacions al matí i al migdia. De cara a la tarda sí que podria arribar, sobretot a partir de mitja tarda i vespre, algun xàfec puntual cap a l'extrem nord del Maresme, unes precipitacions que en principi quedarien restringides, com dèiem, al nord de la comarca. La resta no sembla que hagi de ploure demà, amb unes temperatures que demà pujaran, evidentment les mínimes, les màximes per contra seran una mica més baixes. Dijous, doncs sembla que tindrem finalment una jornada força tranquil·la, amb núvols però de precipitacions. No n'esperem i teníem esperances d'un canvi de temps més important de cara a divendres, que podria implicar precipitacions importants. Doncs res, tot apunta finalment que aquest canvi de temps quedarà a les comarques del sud de Catalunya cap a l'extrem sud de Tarragona, no proliferarà més al nord i, per tant, llevat d'algun petit ruixat puntual que puguem tenir divendres, en general seran precipitacions, en cas de produir-se, ben poc destacables. En definitiva, de moment comencem el mes de març amb la mateixa manca de pluges que vam acabar el mes de febrer, el gener, el desembre, i així podem tirar enrere uns quants mesos, perquè la veritat és que la sequera ja fa temps que ens acompanya i de moment no es veu cap episodi de pluges important que pugui ni tan sols pal·liar-la una mica.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per a la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633 555 878. Net i Polit.
Cinc minuts per arribar en punt a dos quarts de dues del migdia. És el moment de posar punt final aquí a l'info d'avui dimarts 1 de març que hem fet amb Víctor Riera. Els controls tècnics i tornarem tots dos amb més notícies. Això serà demà a partir de la 1 del migdia, puntuals com sempre. Fins llavors ja sabeu que podeu seguir connectats a l'actualitat local a través del portal de notícies radiocalellatv.cat. Fins demà, gràcies per acompanyar-nos. Molt bon dimarts, adeu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.